Setucats, els presento la República de la Tramuntana. Ei!
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Nova jornada de pluges generalitzades que han obligat a activar l'alerta del Pla Inuncat per les precipitacions que afecten ja el sud i centre de Catalunya i també pel fort onatge que ha perjudicat tota la costa. S'estan registrant onades de més de 3 metres que han obligat a tancar espigons i passejos marítims. Tot plegat després d'una setmana seguida de pluges que estan fent arribar al límit al cabal dels rius i que ja han fet augmentar les reserves dels embassaments. Els que depenen de la Generalitat han arribat al 50% de la capacitat. Última hora de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, déu-n'hi-do la traca de ruixats, de pluges i de tempestes que estan afectant a moltes comarques de Lleida, Tarragona i sud de Barcelona en aquests moments. La pluja, a més, es va estenent cap al nord i acabarà afectant la resta del país, des del Pirineu fins a la costa, i ja ha afectat des de l'Ebre fins a gran part del Prepirineu. Per tant, s'acabarà regant tot el país i podem dir que és una traca de pluges, amb algunes calamarsades, alguna tempesta, per tant, que el que farà també és descombre de tot aquest polsim en suspensió que tenim i també d'aquesta situació tan i tan humida, amb aquestes gotes petites des de fa 3 dies que cauen en moltes comarques. Per tant, la tarda farà un gir del vent cap a sud-oest i obrirà el cel ja avançada la tarda, però amb un temps insegur, amb algun xàfec típicament primaveral. L'ambient no gaire fred. El cap de setmana també tindrem força núvols i la pluja més abundant caurà demà a la tarda a la costa i el diumenge a gran part del país. Ho anirem seguint a la xarxa.
És divendres 21 de març de 2025 i tenim més titulars. L'OPA hostil sobre el Banc Sabadell, protagonista de la Junta d'Accionistes del BBVA, Sònia Kerr.
El president del banc confia que l'OPA tiri endavant i la vincula amb la necessitat d'enfortir el BBVA per afrontar l'augment de despesa en defensa que planteja la Unió Europea.
L'Hospital de la Vall d'Hebron, el primer d'Espanya a fer un trasplantament pediàtric de cor i fetge simultani.
Ha estat gràcies a una tecnologia que va mantenir el fetge oxigenat durant hores. El noi té 16 anys i després de passar-ne dos a casa ja podrà fer vida pràcticament normal.
Per sort, ja no tindré que anar a l'hospital cada setmana. L'any que ve, per sort, podré començar batxillerat i estudiar de forma continuada.
Un incendi a l'aeroport londinenc de Heathrow obliga a cancel·lar una vintena de vols al Prat.
Ha cremat una subestació elèctrica i això ha obligat a tancar la infraestructura fins a la mitjanit i ha fet anul·lar totes les operacions. Ara s'investiga si es tracta d'un atemptat.
En cultura, demà se celebra la segona edició del Cap Butaca Buida, amb l'objectiu de batre el rècord d'espectadors de teatre en un sol dia.
Hi participen prop de 250 espectacles amb 80.000 butaques arreu de Catalunya.
Esport, Roger Sánchez, el Barça de bàsquet busca apropar els quarts de final de l'Eurolliga.
Els blaugranes, que encadenen dues victòries a Europa, reben els del Gris Kaunas al Palau. Un triomf mantindria l'equip entre els 6 primers quan quedaran només 4 jornades per tancar la Lliga regular.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Pla Inuncat està activat en fase d'alerta per pluges generalitzades al sud i centre de Catalunya i també per fort onatge a tota la costa. Un onatge que fins i tot pot provocar inundacions perquè la llevantada arrossega l'aigua cap a la costa.
Les onades poden superar els 2,5 metres a tota la costa. Per això es demana no acostar-se als passejos i espigons de les localitats afectades i respectar sobretot els tancaments que puguin establir els ajuntaments.
A la Costa Brava estan vivint el pic de la llevantada amb onades de més de 3 metres d'alçada. Ràdio l'escala, Sergi Corral.
Les esbotzades piquen amb força les roques i els esculls de la costa empordanesa. El temporal de llevant ha arribat aquest divendres al màxim de tota la setmana, amb onades que han superat de llarg els 3 metres d'alçada. L'episodi de Malamar ha fet activar el pla Inuncat per risc d'inundació en zones del litoral. Al mateix temps, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat també l'avís taronja de perill alt per mal estat de la mar tant a l'alt com al baix Empordà. Es recomana no accedir a les esculleres, espigons ni a zones de roques. També es recomana precaució prop de les desembocades del Ter, del Fluvià i la Muga, perquè les avingudes dels rius i els temporals fan que el terreny sigui molt inestable. La situació de temporal persistirà tot avui, amb tendència a millorar al llarg del cap de setmana.
El temporal de llevant arriba després de les pluges abundants aquesta setmana, que han fet augmentar els cabals dels rius i, en conseqüència, les reserves dels embassaments, que depenen de la Generalitat i que ja estan al 50% de la capacitat. A Banyoles, per exemple, han hagut d'obrir les comportes de l'estany després que hi haguessin desbordaments puntuals. Els 16 dies seguits de pluja han fet que l'estany superi el nivell màxim en 19 centímetres. Banyoles Televisió, David Bertran.
Tot i que ja feia dies que les diferents comportes instal·lades als recs estaven obertes, l'estany va acabar vessant per la zona de bany i davant dels hangars del Club Natació Banyoles. Aquest és el punt on la mota que delimita l'estany és més baixa i per aquest motiu el regidor de Medi Ambient de Banyoles, Albert Obert, explicava que tècnicament no es pot considerar un desbordament.
Va vessar una mica per la platja del club, perquè tots sabem que la mota del club és la més baixa que hi ha al llarg de l'estany, perquè en aquell temps doncs, també hi entraven les embarcacions i els remolcs, però pel que fa a vessar per la draga, que és quan considerem nosaltres que l'estany desborda, i emplenar la draga, doncs no ha passat, o sigui que podem dir que hem superat aquest període més complicat.
A les darreres 24 hores, el desguàs ha permès recuperar la normalitat al Club Natació Banyoles i que el nivell hagi baixat 13 centímetres, tot i que la imatge és la d'un estany ple.
A Viella, el fort vent de més de 77 km per hora ha causat destrosses al cementiri i també al municipi.
Des de l'Ajuntament de Viella i Mejeran s'ha fet una crida a les famílies que revisin els nínxols i panteons i col·laborin en la neteja. En altres espais públics, el fort vent ha arrencat arbres.
I l'aigua també és molt benvinguda per als boscos. Avui justament és el Dia Internacional dels Boscos i l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma ha acollit un acte presidit pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en què han participat estudiants, directores de centres i empresaris del sector. Tots ells han reivindicat la falta de gestió i de personal en aquesta àrea. Televisió de la Selva, Ainhoa Nicolau.
Avui, pel Dia Internacional dels Boscos, l'Escola Agrària Forestal Mas Xifra de Santa Coloma de Farners ha rebut un acte presidit pel conseller Òscar Ordeig. L'acte ha començat al voltant de les 12:30, però abans el conseller ha pogut visitar les instal·lacions de l'escola. En aquesta trobada també hi ha intervingut el doctor Víctor Roca, que ha fet una petita ponència per explicar-nos per què són importants els boscos en aquest nostre planeta. Però la intervenció també s'ha fet un petit debat. Finalment, el conseller Ordeig ha defensat la vocació en el terreny i el treballar de manera sostenible i adequada. Ha volgut destacar missatges clau com la importància del paper de la dona en aquest sector i el problema que hi ha d'acumulació de combustible. Però un dels temes més comentats ha estat la comunicació, la pedagogia i el compartir la importància de com cuidar i tractar els boscos.
Notícies en xarxa.
Obrim plana econòmica. El president del BBVA, Carlos Torres, confia en que l'OPA al Banc Sabadell tiri endavant i l'ha vinculat amb la necessitat que Espanya tingui un banc enfortit per afrontar la petició de la Unió Europea de dedicar 800.000 milions d'euros a la defensa i la seguretat. Tot plegat en la Junta General d'Accionistes que se celebra avui a Bilbao. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia. En la Junta General que el BBVA celebra aquest matí a Bilbao, el president de l'entitat, Carlos Torres, ha defensat que la fusió té més sentit en un context desafiant per a Europa, en el qual es requereixen bancs molt grans i forts, com el que resultaria de la fusió amb el Sabadell.
Tenemos que recuperar el terreno perdido. Y para ello, Europa y España necesitan bancos con la escala y fortaleza necesarias para canalizar inversiones a proyectos estratégicos. La unión de BBVA y Banco Sabadell cobra aún más sentido en este contexto. Esta unión es una apuesta por España.
Torres ha donat per fet que l'adquisició del Sabadell rebrà llum verda per part de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència i del Govern espanyol.
Una vez aprobada la operación por las autoridades, los accionistas de Banco Sabadell tendrán la oportunidad de sumarse a un proyecto atractivo e ilusionante, una oportunidad única.
I ha desitjat que l'OPA es dugui a terme el més aviat possible.
En canvi, els petits accionistes del Banc Sabadell creuen que l'OPA del BBVA no tirarà endavant. És l'opinió, almenys, de l'Associació d'Accionistes Minoritaris de l'entitat.
Des d'aquesta associació, Jordi Casas ha explicat a la xarxa que, més enllà de l'oferta econòmica que finalment els pugui fer el BBVA, la majoria de petits accionistes estan molt satisfets com a clients i, sobretot, ha apel·lat al lligam emocional que els uneix amb el banc com un dels principals motius per rebutjar l'OPA si és que s'arriba a votar.
El minoritari, moltes vegades, és client i accionista. I aquest està satisfet del servei que li dona el banc, sent el banc com a cosa seva, i aquí hi ha un factor emocional que no es pot oblidar. Una història com el Banc de Sabadell, que és la més important de banca que ha existit a Catalunya, no es pot acabar d'una manera abrupta perquè un ens presenta un altre estil. I aquests temes pesen. Les empreses tenen ànima. I l'ànima d'aquesta empresa, del Banc Sabadell, sortirà a l'hora de rebutjar l'OPA.
Us ho destacàvem en titulars. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha estat el primer d'Espanya a fer un trasplantament pediàtric de cor i fetge simultani. Ha estat gràcies a una tecnologia que manté el fetge oxigenat durant les hores que necessita l'equip de cirurgians. El noi té 16 anys i s'ha passat els dos darrers a casa. Ara podrà fer vida pràcticament normal. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La Nas té 16 anys i va néixer amb un sol ventricle. Per sobreviure li van haver de fer unes operacions que tenen conseqüències. Als 13 havia desenvolupat una cirrosi hepàtica i el cor estava a punt de fallar. És quan l'equip d'especialistes de Vall d'Hebron va decidir implantar-li els dos òrgans nous en una mateixa operació. Un cas excepcional i difícil, com explica el cirurgià pediàtric especialitzat en trasplantament hepàtic, José Andrés Molino.
El sistema este HOPE lo que hace es que permite mantener el hígado, digamos, durante más tiempo de lo que habitualmente lo podemos tener sin que esté sufriendo tantos daños por la isquemia.
L'adolescent s'estarà 6 mesos a casa perquè té les defenses baixes i celebra que al setembre podrà encetar el curs amb normalitat.
L'any que ve, per sort, podré començar batxillerat i estudiar de forma continuada i després voldria estudiar física i matemàtiques i potser fer recerca en alguna cosa relacionada amb electrònica i informàtica.
La Vall d'Hebron va realitzar l'any passat un altre trasplantament simultani de cor i fetge a una nena que va morir per un limfoma en el postoperatori.
Indignació i perplexitat és la valoració que fa l'Associació per una Sanitat Pública i de Qualitat d'Olesa de Montserrat, tot plegat després de les explicacions de salut per haver arxivat provisionalment l'expedient sobre la mort d'una pacient després que no fos visitada al CAP d'Olesa. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
L'Associació per una Sanitat Pública i de Qualitat d'Olesa de Montserrat ha lamentat que Salut determini que no hi ha relació entre l'atenció rebuda al CAP Olesa i la mort de la veïna que va morir a casa seva l'endemà. El Modena Toledo, portaveu de l'entitat, ha valorat de decepcionant la compareixença i ha incidit en el fet que, per molt que digui la consellera de Salut, Olga Pané, la veïna d'Olesa només va rebre atenció administrativa.
Pues la verdad es que fue bastante decepcionante. Ellos dicen que sí se le atendió, porque se le dio una cita al día siguiente. Pero en realidad no tuvo una atención sanitaria, tuvo una atención administrativa. Le guste a la consellera o no le guste a la consellera.
Toledo també ha valorat que és una manca de respecte que la consellera no s'hagi reunit encara amb l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
La xarxa de comunicació local.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. Aquest dissabte 22 de març, més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir el teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat. El teatre t'omple.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un incendi en una subestació elèctrica de l'aeroport de Heathrow a Londres ha obligat a cancel·lar els 19 vols programats per avui en connexió amb el Prat. La unitat antiterrorista de la policia britànica ha assumit la investigació i l'aeroport estarà tancat fins a la mitjanit amb tot el caos que això ha provocat als aeroports europeus. Volem saber què ha passat al del Prat. Anem fins allà. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Malestar i desconcert aquest matí a l'aeroport del Prat, on la cancel·lació de fins a 19 vols amb destinació o origen a Heathrow ha deixat desenes de passatgers en terra. El motiu ha estat l'incendi en una subestació elèctrica a l'oest de Londres. Aquest ha provocat un tall de llum que ha obligat a tancar completament l'aeroport britànic.
Ens han enviat un correu i ens han reubicat a les 5:40 de la tarda, però encara no sabem res i molts dels vols que estan programats s'han cancel·lat després i ara estem esperant una mica a veure si el cancel·len o no.
Mañana tengo vuelo a Miami, pero nosotros estamos en Londres, después venimos acá y de acá regresamos a Londres para después ir a Miami. Pero lo bueno es que es mañana el vuelo, pero otra cosa es que es en Heathrow. Entonces no sé todavía si vamos a tener ese vuelo.
La terminal 1 s'ha omplert de cares de frustració i incertesa entre els viatgers. Aena ara recomana consultar amb les aerolínies, però hi ha passatgers que es queixen de la falta d'informació i solucions.
A Barcelona aquest cap de setmana s'inicia una nova fase de les obres de millora del túnel de la Rovira. En concret, diumenge es tallarà el túnel en sentit mar i serà durant 4 mesos. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. El tall afectarà 18.000 vehicles que hi passen cada dia i hi ha canvis en l'itinerari del bus B21. Els barris més afectats seran el Carmel i el Baix Guinardó. El seu president, Enric Buscarons, ha explicat la resta d'afectacions a la mobilitat en aquesta àrea de la ciutat.
No, el més afectat és ara el Carmel, evidentment, no? De moment ara amb el túnel descendent. Sempre les obres són molestes per tothom, ningú volem tindre obres, no? Això també serà una afectació perquè molta gent que treballa aquí al Baix Guinardó doncs tindrà que canviar els seus hàbits de com arribar a aquest punt, no? Perquè tenim en compte que, aquest punt és una artèria molt, molt important i molt concorrida de vehicles que venen aquí, tant sigui per treballar o per vindre al centre de la ciutat. I ara tindran que agafar unes altres vies.
Els eixos d'avinguda de Vallcarca i del Passeig Maragall permetran mantenir la connexió del nord de la ciutat amb el centre de Barcelona, segons informa l'Ajuntament. I un cop finalitzada aquesta fase d'obres, a l'agost es preveu tallar el trànsit en sentit ascendent durant un mes.
Plataformes d'usuaris de Rodalies es preparen per fer sentir el seu malestar en la convocatòria de protestes previstes per demà. Seran a 7 punts de la xarxa ferroviària catalana.
I ho faran després d'una nova setmana amb incidències i justificacions polítiques tant al Parlament com al Congrés. David Cortés, membre de Dignitat a les Vies, ha posat en dubte que els problemes se solucionin quan acabin les obres del servei, com plantejava ahir la consellera Sílvia Paneque. Són declaracions a la xarxa.
Tenim poca esperança que d'aquí a 2 anys això tingui un gran canvi, principalment perquè les obres que s'estan fent no són per millorar el servei, sinó són per ficar mercaderies a unes línies o per fer un altre tipus d'obres, però realment per millorar i reduir el temps i reduir les afectacions en veiem molt poques obres.
Mobilitzacions que estan convocades a les estacions de Tortosa, Tarragona, Segur de Calafell, Valls, Lleida, Cardedeu i La Garriga, tot plegat amb el lema per un servei digne per tothom, seguretat, eficiència i puntualitat.
No deixem la xarxa ferroviària i a satisfacció a Sant Feliu de Llobregat després que DIF hagi completat l'excavació i el sosteniment del tram amb mina del nou túnel que travessa el centre de la ciutat.
Es tracta d'un pas clau en les obres d'integració del ferrocarril en aquesta ciutat que, a banda d'eliminar barreres urbanes històriques, Marta, permetrà crear nous espais públics i zones verdes.
Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
Amb aquest avenç, el projecte del soterrament es troba en aquests moments al 80% de la seva execució. Albert Santos, enginyer de l'Oficina d'Intervenció Urbana de l'Ajuntament de Sant Feliu.
Les obres del soterrament ferroviari a Sant Feliu de Llobregat segueixen avançant a bon ritme. Adif ha executat l'excavació del túnel en mina que va des de la zona de la carretera Sanson fins a la ubicació de la futura estació soterral. Les properes fases d'execució en l'àmbit del túnel seran l'execució de la contravolta, la llosa inferior i la superestructura de les vies i instal·lacions associades.
En paral·lel, ADIF segueix treballant en l'excavació sota coberta de la futura estació soterrada i en la fase d'excavació en mina sota l'avinguda Montejurra, que permetrà unir els trams excavats entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí.
I ens situem ara a Barcelona perquè el zoo ha estrenat avui un espai immersiu que convida els visitants a prendre consciència sobre la importància de la preservació de la biodiversitat. L'indret s'anomena Cuida'ls i ha costat 1 milió d'euros. És una crònica de Jordi Casino.
La proposta adreçada a gent de totes les edats forma part del projecte de transformació en què es troba immers el recinte. A través d'imatges immersives i jocs interactius, l'indret permet als visitants conèixer quines espècies estan en perill d'extinció, com el tritó del Montseny i el paper del zoo en favor de la conservació de la biodiversitat. Actualment, al zoo hi viuen, per exemple, 108 animals procedents de decomissos. Un exemple són els 3 ximpancers que hi ha procedents de Guinea Equatorial i que van ser interceptats a Gibraltar. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
Fer aquesta tasca de divulgació i de conscienciació de la necessitat de preservar la biodiversitat del planeta i començant per casa nostra i com d'una forma pràctica, a través d'aquests convenis CITES, el Zoo de Barcelona fa aquesta tasca també de preservar les espècies.
Cuida'ls és una instal·lació de 230 metres quadrats que consta de 3 espais diferenciats. Una primera sala immersiva per conèixer què és la biodiversitat i 2 interactives per aprendre com preservar el medi natural.
I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos desarticulen un entramat de tràfic de drogues amb 13 detinguts i més de 5.000 plantes decomissades.
Els arrestats són 12 homes i una dona d'entre 20 i 52 anys. També s'han fet escorcolls a Santa Coloma de Cervelló, Vallirana, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu, Granollers, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona. Els agents també han decomissat 18 quilos de marihuana, 4 armes de foc i munició diversa.
Mor un noi de 19 anys en ser atropellat a la Nacional 240, a Lleida.
Un camió ha atropellat el jove quan caminava per la via a 7:15 del matí. El jove veí de la Riba ha mort a causa de l'impacte. Amb aquesta ja són 35 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem d'any.
I 15 ferits lleus en sortir de la via un autocar a la C33 a Mollet del Vallès.
A l'autocar que cobria el trajecte Granollers-Barcelona i viatjaven 45 passatgers. Un ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Mollet, mentre que dels 15 ferits lleus, 6 han estat evacuats a diversos ambulatoris. La resta han estat donats d'alta allà mateix, in situ. L'accident ha obligat a tallar dos carrils de la C33 en sentit Barcelona i ha causat importants retencions.
És moment per la cultura. Demà se celebra la segona edició del Cap Butaca Buida, una festa que vol batre el rècord d'espectadors de teatre en un sol dia. Hi participen prop de 250 espectacles amb 80.000 butaques arreu de Catalunya. L'objectiu és que s'exhaureixin totes aquestes entrades. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Després de l'èxit de la primera edició, la iniciativa de no deixar cap butaca buida de les sales teatrals catalanes fa un pas més i busca batre el propi rècord. Si l'any passat se'n van ocupar prop de 56.000, aquest any l'objectiu és arribar a les 80.000 entrades. S'hi han apuntat més de 200 teatres i aquest any s'ha volgut estendre la iniciativa més enllà de Catalunya i s'hi han incorporat sales de les Balears, la Catalunya Nord o el País Valencià. Ho explica Isabel Vidal, presidenta de DETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que són els organitzadors de la festa.
L'any passat va ser molt ben rebuda la iniciativa a Catalunya, podríem començar a estendre-la a altres territoris. I els territoris doncs, que ens han fet confiança i que hem pogut fer aquest primer tast, doncs ho hem provat i de fet ja hi ha algun teatre, per exemple a València, el Talia ja està amb el 100% d'ocupació i els altres també tenen un bon ritme. Vull dir que segurament l'any que ve intentarem continuar fent que s'extengui aquesta iniciativa.
El Cap Butaca Buida serveix per celebrar el Dia Internacional del Teatre, que és el 27 de març, i pretén posar en valor el paper de la les arts escèniques.
Això serà demà, però avui es commemora el Dia Mundial de la Poesia i la Biblioteca de Vic ho ha celebrat amb un acte poètic musical per commemorar la figura del poeta Josep Maria Llompart. El 9FM, Caral Tàries.
Enguany, en la seva 18a edició, la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs han escollit el poema Desamor de Josep Maria Llompart per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Aquest matí, la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic ha celebrat un acte amb la presència de Xavier Cano, el director de Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central, que s'ha encarregat d'obrir l'acte. Després, l'escriptor Antoni Pladevall ha fet una aproximació essencial i divulgativa sobre la figura de Josep Maria Llompart, on ha destacat la seva vessant polifacètica.
Que es va dedicar a la poesia, a la crítica literària, es va dedicar a fer classes de català, i sobretot a la traducció, ja en parlarem, però també va ser un activista social a favor també de la llengua i del país, com pocs a la seva època.
Després, alguns alumnes del Centre de Normalització Lingüística d'Osona han llegit aquest poema de desamor en les seves llengües maternes, aprofitant les diferents traduccions oficials que se n'han fet. S'ha llegit en francès, àrab, anglès, castellà, xinès i rus.
I aquesta tarda comença el festival El vi fa sang, de novel·la criminal, a l'Espluga de Francolí.
Fa 6 anys que no es feia i ara ressuscita, volíem dir, amb presentacions de llibres, ponències i activitats gastronòmiques.
L'Espluga FM, Gerard Bosch.
Protagonisme per al gènere negre, els vins de la Deo Conca de Barberà, la itinerància per diversos espais del poble i el contacte directe amb els escriptors i escriptores. La novetat ara és que no l'impulsa l'Ajuntament, sinó el casal. Ho explica Òscar Palau, membre d'aquesta entitat.
Doncs nosaltres com a entitat que som doncs, de promoció de la cultura, de la llengua catalana, doncs ens va semblar que era un win-win, era una comunió molt interessant de poder-se celebrar.
L'arrencada d'avui ve marcada per la presentació de la nova col·lecció de novel·la criminal de Bolian Edicions, també per una ponència sobre la intel·ligència artificial. El cap de setmana literari acabarà amb un judici a les Riuades del Francolí, un muntatge inèdit amb participants de renom.
I moment per als esports. Que ens porta Roger Sánchez. Roger, bon dia. Nou partit clau per al Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
Bon dia, Marta. Els blaugranes reben els del Gris Kaunas a partir de 8:45 amb la voluntat de vèncer per mantenir-se en les places d'accés directe als quarts de final. Una victòria els col·locaria cinquens quan quedaran 4 jornades per tancar la lliga regular. El blaugrana Darío Brizuela veu l'equip preparat per als molts reptes que venen al davant.
Tenemos un partido muy complicado mañana, tenemos otro partido muy complicado el domingo y no paramos ya. Entonces, no hay nervios, no hay ansia, no hay tranquilidad y simplemente ganas de competir y tengo ganas de intentar aprovechar ahora que tiene pinta de que estamos encontrando un buen momento. Intentar llevarlo hasta final de temporada.
Encara en bàsquet, a la Copa de la Reina, l'Espart Girona es classificava per a les semifinals després d'una treballada victòria davant el Guernica Biscaia 71-68. Al tercer quart, les gironines perdien de més de 10 punts. La jugadora de l'Espart Girona, Marta Canella, destacava la dificultat del partit i la reacció de l'equip.
Contenta sobre todo por esa reacción del equipo en el tercer cuarto, sacando ese carácter que yo creo que nos caracteriza, ¿no? De cuando las cosas van mal, no nos hundimos, sino que todas juntas lo intentamos sacar. Y bueno, ha funcionado, pero pues, podemos sufrir menos la próxima vez.
El Jairi serà el rival de l'Uni a semifinals demà a 2:45 del migdia. El conjunt murcià, entrenat per Bernat Canut, extècnic de l'Uni, superava amb claredat el València, segon a la Lliga. Pel que fa al futbol, no hi ha Lliga de Primera Divisió masculina per la Nations League. Ahir Espanya, la selecció espanyola va empatar a 2 amb els Països Baixos, anada dels quarts de final. Va haver-hi un ensurt amb Pau Cubarsí, substituït amb molèsties, tot i que el jugador podrà estar disponible per al proper partit diumenge a Mestalla. A la Lliga F, la màxima categoria estatal, femenina, sí que juguen demà al Llevant Badalona, a casa contra l'Atlètic Club, i l'Espanyol també com a local davant el Llevant, l'equip que marca la permanència. Les blanquiblaves tenen 2 punts de coixí sobre el perill. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, espera que la millora en el joc de l'equip es tradueixi aviat en victòries.
Altres jornades més enrere, sí que és veritat que no teníem tantes arribades, que ho parlàvem, que era difícil marcar gol perquè és que no creiàvem ni ocasions. Crec que ara és al revés, l'equip està en el moment en el que més ocasions està tenint. I ara, pues bueno, ens falta materialitzar aquestes situacions i estic convençuda que serà aquest cap de setmana.
Pel que fa al waterpolo, aquest dissabte arrenquen els quarts de final de la Champions femenina. El Sabadell, vigent campió, rep la Limos Grec en el duel d'anada amb l'objectiu de retornar a una final a 4. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Després de la decebedora actuació a la final de la Copa de la Reina, el conjunt sabadellenc recupera les estatunidenques Maggie Stephens i Tara Prentice per intentar encarrilar l'accés a la Final Four abans de visitar Grècia la setmana que ve. El tècnic David Palma espera aconseguir un bon marge de gols.
Si el partit es posa bé i dominem el marcador, l'objectiu és si podem sortir d'aquí amb una renta de 3 a 5 gols, ho intentarem. Ho intentarem perquè, si no, allà tenen serà un partit complicat, tot i que tenim la capacitat de guanyar les partides.
A 2:15 es disputarà aquest Astral Pool a Limós, que es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Una altra novetat a tot això és que el club abandonarà la piscina de 50 metres per tornar a la Bombonera de 33.
En aquests quarts de final hi ha un duel català, Sant Andreu-Mataró, que arrenca demà amb l'anada a la piscina Pere Serrat. Helena Padilla és la responsable d'equips de waterpolo del Centre de Natació Mataró.
Hem d'intentar frenar tot el potencial en atac que té Sant Andreu, un partit que serà molt important i que animem a tothom a venir a piscina i animar-nos perquè us necessitem.
I una previsió per avui, Copa d'Espanya de Futbol Sala, quarts de final, duel català. Indústria Santa Coloma, Barça, a 1:15.
Gràcies, Roger Sánchez. En prenem nota. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a les 2 en punt, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Ja he trobat la manera d'aprendre a caminar. He enterrat les coses que em feien dubtar. I no m'ho esperava, però em vaig trobar cantant que tot no va ser fàcil i al final va ser veritat. Són tantes les vegades que no he cregut en mi. I és quan de cop s'atura el món. S'atura el món. I només per un instant sembla que sortim volant. I ens hem trencat tants cops. Hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada error, serem més forts. Serem més forts. I em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents. Som tantes les vegades que no he cregut en mi. Per totes les persones que han fet fàcil el camí. I és quan de cop
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rubio.